tinga temps ara, doncs, per a la introspecció acompanyada, no? Guiada, en aquest cas, per una professional, la psicòloga Vanessa Parellada, que com cada 15 dies ens ofereix aquest espai, doncs, de psicologia, que al cap i a la fi ens interessa a totes i a tots, perquè cal cuidar, doncs, la nostra ment, que és també, doncs, cuidar la nostra ànima. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia a tothom. Que bonic, que poètic això, aquest inici, sí, eh? A veure, sí, si mantinc el nivell.
Sí, sí. La poesia és innegociable. De què mos xerraràs avui, Vanessa?
Doncs mira, si em permets, xerraré del tercer element, val? Del cos. Som ment, som ànima, som cor, emocions, i també som cos. De fet, arribem al món quan som bebès, plenament connectats i connectades al nostre cos. Els bebès són 100% cos. Senten les coses i les expressen a través del cos, senten gana, senten cansament, senten calor, necessiten proximitat de la mare, del pare, i tot és corporal. Se sap que naixem amb milions de connexions neuronals que quan són petits arriben a tot el cos, és com si el cos fos el cervell del nadó, i després aquesta hiperconnexió es va reduint perquè ens anem especialitzant per anar adaptant-nos a la societat en la que vivim. Comença el que s'anomena una mena de poda neuronal a favor d'una part del nostre cervell, que és l'escorça prefrontal, que és la part que evolutivament és més recent i la que ens distingeix més d'altres espècies, no? Les parts més primitives del cervell les compartim amb el món animal, i la part del cervell, que és la part més exterior, i sobretot l'escorça del cervell i la part prefrontal, és la part que ens fa més, diguem, més humans, no? Aquesta especialització i aquesta eficiència en les connexions de les neurones comença a partir de l'adolescència. Fins a l'adolescència mantenim aquesta hiperconnexió, no? Aquesta passió, aquesta impulsivitat pròpia de l'edat, i a partir de llavors comença a guanyar protagonisme aquesta part més moderna del nostre cervell, que és la que regeix l'atenció, la gestió emocional, la inhibició de conductes, la planificació, que és una zona que acaba de madurar més o menys cap als 25 anys. En aquesta maduració i especialització, que és important, com deia, per la nostra adaptació en el món i en el moment evolutiu en el que ens trobem ara com a espècie, a mesura que anem creixent anem perdent una cosa molt preuada, que és precisament la connexió amb el cos. Però cap experiència que vivim està completa si no integrem la informació de manera conscient que rebem a través del cap, la que processem a través del cor i la que processem a través del cos. El cos té una memòria corporal, i el cor, el que nosaltres usem com a cor que batega, no és ben bé el cor aquest, no? Diguem que tenim com tres cervells i hem d'integrar la informació que ens arriba dels tres cervells. El cervell més modern, que és aquesta escorça que hem dit, que és l'última part del cervell que es forma, és la que, diguem, que domina el nostre dia a dia, no? El que ens fa estar adaptats a la nostra societat, mantenir, planificar, encarregar-nos de la logística del nostre dia a dia. El cervell més emocional, aquest sistema límbic, és el que està una miqueta més a dintre, una miqueta més en profunditat en el cervell, és el que ens permet relacionar-nos amb els altres, estar en el món, gestionar les emocions, vincular-nos amb altres persones, la part del cervell encarregada de les emocions. Però després també tenim la part més antiga, el nostre cervell reptilià, els nuclis més interiors del cervell, que és el primer que es forma en l'embrió, quan comença a formar-se dins l'úter de la mare, que està enllaçat amb la medul·la espinal, que arriba a cada cèl·lula del nostre cos, i és la part més primitiva del cervell, la que s'encarrega de les funcions relacionades amb la supervivència I és el que moltes vegades identifiquem com a budells, no? Com a tripes, que no és cap, cor i budells, però és tot, forma part tot de l'encèfal, el còrtex, el sistema límbic i els nuclis més interns, però per relacionar-ho amb, tornant a la poesia, no? Que ja que és innegociable, doncs, l'hem de recuperar, tornant a la poesia, doncs, parlem de cap, cor i tripes. Llavors hem de tornar a aquesta... hem de ser conscients d'aquesta informació que ens arriba a través de les tripes. Va molt bé aquesta imatge dels budells, tripes en castellà, i hem d'acostumar-nos a escoltar-les, no? De fet, tinc un amic que va ser un dels col·laboradors del curs de valors que vam fer amb l'associació de Poldo, que ell va acunyar el terme que em va fer molta gràcia i vaig pensar, me'l va regalar i vaig pensar, pues jo el regalaré a la resta d'oients, que és Tripa Advisor.
Ah,
i em va fer molta gràcia.
Humor semàntic, eh?
Em va fer molta gràcia el de Tripa Advisor i crec que és molt fàcil de recordar que hem de fer cas a les valoracions que ens arriben del nostre cervell, però normalment, del nostre cervell primitiu, no? De les tripes. Però normalment, les tripes què són? És com quan tens connexió amb algú i no saps per què, o algú et cau malament però no hi ha cap motiu racional que et faci pensar que aquella persona... O sigui, no tens cap... És que no m'ha fet res, no? No té res, és bona persona, és treballadora, és... No tinc com... No estic legitimada perquè em caigui malament, però hi ha algú dintre que... Hi ha algú d'aquella persona, com es mou, com em fa sentir, que connecta amb una part primitiva de mi, d'una memòria corporal antiga, que em dona una informació a la que jo no li faig cas. No? Per una banda, hi ha hagut aquesta poda neuronal que hem dit, però per l'altra banda, no estem acostumats ni acostumades a fer cas als budells i al cos. No? O sigui, per falta d'ús, tenim oxidat aquesta part del cervell o aquesta informació que ens arriba de la part més primitiva del cervell, també la considerem poc important. És com que lo racional és el que avui en dia predomina, lo visual i lo racional, i lo emocional i lo corporal és com una informació que li donem una categoria de menor, quan és el més autèntic i el més essencial que tenim i el que menys cas fem, no? Perquè no ens sembla que sigui algo de lo que ens haguem de fiar.
És com una pulsió, no? Això que explicaves, no? Que a més aquest és un exemple molt gràfic, que no sabem per què, doncs, coneixem algú i hi ha alguna cosa, doncs, que algú dins nostre, aquesta pulsió, aquest instint, que no sabem...
I se'ns posa molt a la panxa, no? Sí. És com perquè ja vam parlar fa unes setmanes de la connexió entre el cervell i el sistema digestiu, i aquesta connexió és així en tot el cos, no? O sigui, i és bidireccional. Se'ns posa aquesta sensació perquè el cos ens alerta, i aquesta alerta moltes vegades també té aquestes implicacions digestives i tenim aquesta cosa en les tripes, aquesta intuïció que li diem, i a la vegada, i en positiu, no? Coneixem algú...
Ah, t'ho anava a preguntar, l'altre...
També, t'enamores d'algú, t'enamores d'algú per les tripes, t'enamores de vegades d'algú i no saps per què.
Ja. Després... I li hem de fer cas a les tripes o no?
Sí que hem d'aprendre a escoltar-les. Hem d'aprendre a entendre, a vegades aquestes tripes són ansietat i també hem d'aprendre a distingir quan les tripes quan ens fa mal la panxa perquè estem nerviosos o quan és una sensació que dius, saps què va molt bé per això? Moltes vegades ens desconfiem de si el que volem és realment el que volem, no? Aquesta essència, no sabem si és ben bé allò o no, però el que no enganya mai és el que no volem. I a vegades és important escoltar sobretot aquesta sensació que fa que no estiguis bé en aquell lloc. En això sí que li hem de fer cas.
Perquè els budells, clar, hem de saber escoltar-los, suposo que m'ho explicaràs, però també doncs, amb certa, no sé si cautela o amb certes eines, perquè a mi m'ha passat de dir, de prejutjar. No? De fer cas sobretot amb alguna persona que he conegut i que no m'ha entrat bé i després he dit, bueno, pues, m'ha quedat fent amics o ara em cau bé.
perquè a vegades prejutjar ja té més a veure amb el... amb algú més mental.
Ja.
Perquè tu potser associes en la imatge d'aquella persona, però les tripes és algo més de rebuig visceral. Mm. És que tornem tot el rato al símil,
les vísceres,
al símil visceral, perquè és lo primitiu, no? Mm. Que no saps, això és molt animal també, no? A vegades veus un animal, un gos que no s'acosta a algú i el mateix gos s'acosta molt a una altra persona i penses, "Ostres, què capten ells que nosaltres no captem, no?" És aquest tipus de... No vol dir que sigui més important la informació corporal que la emocional o que la cerebral, cerebral entesa com a cervell, com a escorça prefrontal, però és que no li fem cas normalment. No? O sigui, jo, per exemple, no tinc ganes de sortir, però és l'aniversari de no sé qui... I si no hi vaig, igual s'enfada, o hi hauria d'anar perquè em convé, o, bueno, al final acabo, o no em ve de gust beure alcohol, bueno, al final acabo anant, no em senta bé, quan tu, en el fons, en el primer moment ja no volies sortir, no? No li has fet cas en aquest no, i has acabat, normalment sol guanyar la ment damunt de les sensacions corporals que tenim, i no vol dir que sempre hagi de... Moltes vegades no ens queda més remei que fer certes coses que per tripes no faríem, no? És com hacer de tripes corazón. Mm. També hi ha moltes expressions que ja recullen aquesta saviesa popular, però lo important és adonar-nos que vivim en una societat que ha estat desconnectada de l'emoció, però també del cos, del que el nostre cos ens informa, perquè... aquest cervell reptilià el que fa és recordar coses que nosaltres no recordem de manera conscient. Diuen els nens petits, no, fins a partir de certa edat no se'n recorden de les coses.
No tenen records.
No tenen records cerebrals i conscients, però sí tenen records sensorials, sí tenen records corporals, el cos sí que recorda, aquesta part antiga del cervell emmagatzema informació des de que existeix. Per tant, per això insistim moltes vegades que en els nens és més important com els fem sentir que el que els hi diem. Perquè allò, encara que siguin un bebès, que el bebè se senti protegit, se senti estimat, se senti satisfet en les seves necessitats bàsiques. Uh-huh. Això és un record inconscient que aquell nadó tindrà i que l'acompanyarà la resta de la seva vida i que condicionarà moltes altres coses sense ser-ne conscient. No? Aquesta persona que estructuralment està bé, està sana, no?
L'omplen de petons, no?
Que l'omplen aquell... de petons, sí. Quan... Totes aquestes sensacions corporals venen de... són inconscients, però que no siguin conscients no vol dir que no impregnin tota la nostra vida. Quan un està enamorat, sense haver sigut haver triat conscientment estar enamorat d'aquella persona, aquella sensació impregna tota la teva vida. Deixes de dormir, deixes de menjar, estàs que no et concentres en les coses, no? I és una cosa que a vegades no saps ni explicar què és el que t'agrada d'aquella persona.
Yeah.
Després la comences a conèixer, tens una vinculació més emocional, no? Comparteixes moments i això fa que la connexió ja pugi al cor, no? Va pugir de les tripes al cor, ja intervenen les emocions, l'altra part del cervell menys profunda, i després és quan arriba un dia en què tu veus en aquesta persona al teu costat amb les coses que t'agraden d'ella i les que no t'agraden, i prens la decisió conscient de, bueno, doncs em quedo amb el pack, no? Em quedo amb el pack d'aquesta persona i sí, farem un projecte de parella comú, aquí ja intervé l'escorça. Mm. Val? Comença a les tripes, puja el cor i acaba en el cap. Però les tripes, moltes vegades, no vol dir que els haguem de fer cas sempre, tu decideixes després què fas amb aquestes sensacions, però com a mínim hem d'aprendre a escoltar-les.
Bé, hi ha moltes persones, també, Vanessa, estaràs d'acord amb mi, que a l'hora d'escollir parella... o sigui...
Es queden en les tripes.
No, no. Això passa, sí. Però moltes altres posen l'escorça en ple funcionament, en ple rendiment des del
sí,
principi.
Sí.
Sí, això també... Jo crec que sobretot a certa edat...
Bueno, clar, sí. Perquè tenim
ja... volem coses pràctiques.
Tenim les tripes plenes ja, no? Sí. De històries i ja no volem... Però això també és molt de tripa, perquè el que vols fer és evitar un patiment... que havies tingut. no? I per tant, poses
o
en funcionament...
O vols una estabilitat, o,
clar,
vols,
dius,
o
bueno,
vols un
ja...
projecte...
Sí, sí, ja en tinc prou, o sigui, el que vull és sentir pau.
I pau,
i
de vegades...
seguretat.
Algú,
i sentir...
vol ser, algú vol fer una família...
Sí.
I, o algú doncs, vol, en fi, un projecte doncs, més o menys d'acompanyament afectuós, però també material. O sigui,
sí, sí, no... sí, i això és superlegítim i de fet és el que aprenem a fer i el que anem fent, però l'important és això, fer-ho amb algú que d'entrada les tripes no et diguin que no.
Però els budells sempre hi són, eh?
Els budells sempre
dir, que,
hi són.
Que sempre poden aparèixer en qualsevol moment i enviar-ho tot en orris.
Sí, i dir, ostres, jo... Sé que aquesta persona amb la que estic és meravellosa i sé que el projecte podria ser molt bonic, però hi ha algú que no em fa sentir bé.
Yeah.
I aquesta sensació, aquest no que dèiem, és important escoltar-lo, perquè aquest no és el que ens dona la informació de cap a on hem d'anar per estar bé, perquè és un no que es va sentint en tot el cos, però comença a les tripes, de manera cada vegada més difícil d'eludir.
Escolta, i aquestes tripes o budells són presents a tots els éssers humans o hi ha qui perquè ha fet d'un plantejament o intentat un plantejament racional en tots els àmbits, aspectes de la seva vida, doncs, que té més desactivat d'alguna manera a les tripes i que llavors doncs, potser sí que aniria bé doncs, que ja
seria
fes un procés psicoanalític allà per anar...
De reconnexió. Sí,
sí,
hi ha molta gent... O sigui,
anar a gratar.
La nostra societat està constituïda o construïda perquè visquem d'esquena al cos, d'esquena a lo primitiu, d'esquena a lo natural. Els nostres ritmes de feina i de son no segueixen moltes vegades els ritmes del nostre cos, els ritmes circadians, no? Vivim envoltats moltes vegades, nosaltres tenim, som molt afortunats, també ha sigut una elecció personal per part de molts, vivim envoltats de natura, abans la natura era la que regia els ritmes del dia a dia de les persones, quan es feia de fos s'anava a dormir, quan es feia de dia doncs se sortia de casa, quan feia fred doncs ens tapàvem i ens quedàvem a casa, i cada vegada hem anat perdent més aquesta connexió amb lo natural i hem anat, vivim en un món més artificial, no? En el que l'asfalt, la llum artificial, els horaris impossibles ens desconnecten de lo natural, i de fet aquestes tripes són part d'aquesta essència primitiva natural que ens connecta amb tot això. Per tant, reconnectar amb les tripes és reconnectar amb la nostra essència, reconnectar amb el que realment volem, i a vegades va bé reconnectar amb el que segur que no volem. Una persona que fa cada dia 2 hores de caravana a Barcelona per anar a treballar, potser no sap quina seria l'alternativa o què voldria fer en comptes d'allò, però sí sap que no vol seguir passant la resta de la seva vida fent 2 hores d'anada i 2 hores de tornada de caravana a casa seva cada dia per arribar a una feina que igual no li agrada, tancat tot el dia en una oficina, o sigui, igual no saps quina és l'alternativa a això, però sí saps que el teu cos et diu que no, no? Aquesta cosa que tens quan és dilluns i comences la setmana i és com... Uf, no? Això és que hi ha algú de lo que hem planejat i del nostre plantejament que va en contra del que ens agradaria fer i que no en som conscients perquè no sabem escoltar-ho, no ens ensenyen a escoltar això. De fet, se'ns perjudica si escoltem això. Si algú diu, aquesta persona no sé què té, però té alguna cosa, et diuen, va, no diguis tonteries, perquè el que has de fer és si t'ha fet alguna cosa o no t'ha fet alguna cosa, si és com cal, si no és com cal, no? O sigui, ens castiguen, a la nostra societat es castiga o es penalitza, o no s'alimenta el fer cas a la intuïció i a l'emoció. I no vol dir que siguin més importants que la part cerebral més moderna, però sí que tenen el seu pes informatiu i, de fet, per poder integrar bé una experiència que s'han passat, necessitem la memòria cerebral, la memòria emocional i la memòria corporal per poder ser conscients de tot allò que ens ha passat realment, a quin nivell ens ha afectat, no? I, per tant, per poder reconduir allò, el nostre treball ha de ser mental, però també ha de ser emocional i també ha de ser corporal. També hem de reconnectar amb el cos. I hem parlat aquí moltes vegades de com es pot connectar quan hem parlat amb l'ansietat. La respiració és la primera connexió que podem fer amb el cos. No? Vam parlar de la respiració aquesta 4-7-8, que va molt bé en casos d'ansietat perquè és contrària al tipus de respiració que tenim quan estem nerviosos, que és aquesta hiperventilació d'agafar molt aire, molt ràpid, no? I la respiració 4-7-2 és al revés, agafem poc aire, el mantenim una estona, no? Agafem aire durant 4 segons, el mantenim durant 7 segons i el deixem anar en 8 segons. Aquest tipus de respiració antagònica a la respiració, a la hiperventilació de l'ansietat, informa el nostre cervell de que no estem davant d'un perill, que estem respirant d'una manera pausada, que és com no es respira quan un està a punt de fugir o quan està corrent perquè escapa d'alguna cosa, i el nostre cervell no només ens diu, no influeix en les nostres emocions i en el nostre cos, sinó que el nostre cos també influeix en el nostre cervell. O sigui, aquesta influència és bidireccional, no només amb el sistema digestiu, com parlàvem, sinó a vegades el nostre cervell interpreta el nostre estat d'ànim a partir de la informació que li arriba de la musculatura de la cara, per exemple. Que hi ha moltes tècniques que diuen mira't al mirall i somriu i així al final t'acabaràs sentint contenta. I sembla mentida, però funciona, perquè el nostre cervell agafa informació de tot el cos i d'una part molt important de la que agafa informació per processar quin és el nostre estat d'ànim, per treure conclusions, són els músculs de la cara, no? Una part molt important. Per tant, hem de ser conscients de que la informació treballa en els dos sentits, que canviant la respiració podem canviar l'estat d'ànim, i després també hi ha aquesta respiració diafragmàtica que tenim quan som petits, no? Tu quan veus un nen petit dormint...
Obre-li, puja i baixa la panxa.
La panxa li puja i li baixa, no? Així és com respiren ells, perquè tenen un diafragma que no està bloquejat. A mesura que anem creixent, tot passa a funcionar pitjor, diguem, no? Per tornar a recuperar aquesta respiració diafragmàtica, un exercici que va bé és posar-nos les mans així sota de les axil·les, no? Imaginem, el diafragma és com un cinturó que ens envolta els pulmons, està sota, no? Això la gent que canta ho sap molt bé. Ens posem les mans sota dels pulmons i respirem de manera que sentim que les nostres mans s'eixamplen. Agafem aire fent que les nostres mans s'eixamplin, que el cinturó, que el diàmetre, que les nostres mans s'apartin, o sigui, se separin, no, o sigui, no se separen del nostre cos, però sí tenen més distància. Quan fem aquesta respiració diafragmàtica, les mans s'obren. Val?
O sigui, però jo no ho he aconseguit.
Bueno, doncs això vol dir que hem de seguir fent aquest exercici i que hem de seguir entrenant per aprendre a fer aquesta respiració que ens reconnecta amb lo primitiu, que ens reconnecta amb aquest... I després, el que hem dit tantes altres vegades i que ja hem començat a apuntar ara, el contacte amb la natura. Hi ha tants estudis que tampoc no hi ha espai aquí per dir-los tots, però molts estudis demostren que el contacte amb la natura, amb gespa, amb sol, amb llum natural, amb el mar, amb la sorra del mar, qualsevol contacte que tingui a veure amb la natura, a la llarga, genera un benefici real, mesurable, en l'estat d'ànim i en malalties més greus, com poden ser malalties psicòtiques, no? Que ja et fan desconnectar del tot amb el que tu ets. La nutrició. Hi ha estudis que demostren que una nutrició basada en productes ultraprocessats o processats amb molt de sucre provoca una inflamació que fa que el nostre cos no funcioni bé, i que el nostre cervell no funcioni bé, tot el nostre sistema hormonal s'altera, i en canvi hi ha altres estudis que demostren que l'alimentació mediterrània correlaciona positivament amb millores en l'estat d'ànim. Per tant, al final som el que mengem, és importantíssim que ens entri aire de manera adequada, que ens entri nutrició de manera adequada, que tinguem llum, que és per la que primitivament hem estat formats, llum natural, ritmes naturals en la mesura del que puguem i exercici físic, estem fets per moure'ns, no? Al principi si no et movies no menjaves, no? Havies de sortir, havies de caçar, i ara tenim una vida en la que el moviment és molt, molt reduït, no? Molt residual, molt residual.
Som sedentaris de mena.
Exacte. I això també ens va molt bé. De fet, hi ha estudis que casos de depressió lleu i moderada la resolen amb exercicis 3 cops per setmana, durant 30 minuts, durant 9 setmanes. I aquest és el tractament per la depressió que s'aplica en casos lleus i moderats i en casos més greus, el mateix, més medicació. Per tant, tornem al cos, cuidem el cos, dormir també és algo que és imprescindible. Si no dormim bé, si no tenim un cicle del son sanejador, que passem per totes les fases cerebrals del son que tots coneixem i que estan tan estudiades, ens llevem cansats, i si no fem una bona reparació celular i cerebral del nostre cos durant el moment del son, és difícil que aconseguim tenir la nostra millor versió.
Ja. Doncs el cos, que és un, diríem, un treball de tota una vida, aprendre'l a desxifrar i escoltar-lo. Eh?
Sí.
O sigui, els que ja tenim... bé, estem en, diríem, a priori, doncs, a mitja vida. Jo crec que ara, just ara, comencem a entendre i a identificar els senyals del nostre cos quan ens parla.
Sí.
Jo tinc aquesta sensació.
Doncs jo crec que jo estic d'acord amb tu i crec que és un gran regal que ens fem a nosaltres mateixos tornar a reconnectar amb aquest cos, que és un regal de la natura, que és un pou de sabidoria i que està fet per mantenir-nos vius i per mantenir-nos feliços. Per tant, reconnectem amb el cos.
Gràcies, Vanessa Parellada. Ella és psicòloga, la podeu seguir doncs, a xarxes i, en fi, doncs, si necessiteu doncs, qualsevol tipus doncs, d'assessorament en la matèria, doncs ella us pot ajudar, perquè per això és una professional. Gràcies i res, xerrem amb tu d'aquí 15 dies, si va bé.
Molt bé, si tot va bé. Gràcies a vosaltres.